Federació són Gramà Peralada, Figueres Olot i Sant Andreu Girona B. Fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
MKC. Dimecres 16 de febrer 2022 i comencem aquí una nova edició del Més que Cinema de Ràdio Sant Vicenç.
Para Vincent Escobar, por las leyes de la frontera.
Primera nominación y primer Goya para Vincent por lograr llevarnos a esos años 70 en los que transcurre las leyes de la frontera. Pantalones de campana, camisetas ajustadas, chupas de cuero, un colorido muy, muy especial. La verdad es que pensándolo bien es un look que hoy en día, en el presente, no desentona mucho y se ve mucho por la calle, por aquello de que la moda es cíclica. Vinyet consigue sumergirnos en ese ambiente kinky con maestría de la mano de Dani Montano.
Bueno, bona nit, moltes gràcies. O sea, hace como un mes que pienso que igual debería como prepararme un discurso. Me ponía tan nerviosa solo de pensarlo que no lo he hecho. O sea, que si estaba nerviosa antes, imaginaros ahora. Y o sea que nada, gracias a la Academia, me gustaría mucho compartir el premio con el resto de nominados y me gustaría todavía más compartirlo con mi equipo, Laia, Marce, Marta y Noa, Alexia y todas las que fuisteis pasando. O sea, sin vosotras no tendría como una cabeza de un Goya aquí al lado. O sea que gracias, chicas. Y nada, después también... Gracias Edmond, por la primera llamada, por la confianza. Y sobre todo, gracias, Daniel, o sea, por este regalo. Ha sido muy guay rodar contigo. O sea, las ganas y la pasión que siente por el cine Daniel son como imposibles que no se contagien. O sea, es una maravilla. Y nada, al resto del equipo, obviamente, que nos, bueno, aparte de currar un montón, también nos echamos unas risas y ha sido como un equipo maravilloso. Y nada, gracias a, bueno, als meus amics, a la meva família, que us estimo molt a tots i que ojalà poguéssiu estar aquí avui. I nada, que gracias. Me voy.
Bueno, no sé, Felipe de la Cruz, ¿qué tal?
Bé, bona tarda, com esteu?
Eva Maria Milara.
Hola, buenas.
I Montse Rodríguez, què sentiu a l'escoltar aquestes paraules, aquesta... A què fet, no sé, què sentiu? Jo estic una miqueta així com emocionat, no sé vosaltres. M'emociono ara a l'escoltar-ho. Sincerament, no vaig veure en directe la gala. Vaig saber després que la nostra amiga Vinyet Escobar doncs havia guanyat el Goya i ara veient-la, no l'havia vist abans, l'he vist ara mentre posava l'àudio. Doncs la veritat és que trobo que és impressionant que hagi passat això. Com ho veieu?
Jo al escuchar-la, claro, como he estado montando el programa de la semana pasada, y es muy reciente, de ayer, precisamente. Claro, al escucharla he pensado, es ella, claro que es ella. O sea que le disteis suerte al final, si no recuerdo mal.
No.
Ella, sí, bueno, lo que dijo ella, ¿no? Ella dijo, si gano, es que me habéis dado suerte.
Ha treballat molt, pues mira, i ha fet una feinada i fa molt de temps que s'hi dedica i és una... Clar, l'altre dia dèiem, home, és difícil guanyar un premi en aquesta categoria del disseny al vestuari, sí, perquè sempre guanyen les pel·lícules d'època, però d'alguna manera Les Lleis de la Frontera és una pel·lícula d'època.
Sí, és que és d'època.
D'acord, llavors, no sé, potser per quina cosa no deixa de ser trist tot plegat, però bueno, la qüestió és que, Montse, explica'ns com vas viure tu allà a València, que vau estar amb David Tomàs allà als Goya, en Los Aledaños, no?, que es diu, però bueno, us vau trobar amb Vinyet i amb Xeixo Salgado, que també va guanyar el Goya al millor actor revelació, vull dir, tota una experiència per vosaltres. Com ho vau viure? No, no et sentim, Montse, potser tens el micròfon apagat, no, encara no et sentim. Alguna coseta passa per aquí, a veure si és que he tocat jo alguna cosa que no havia de tocar. A veure... No sé per què no et sentim. No, normalment no hi ha problema perquè et sentim, perquè et veiem. A veure, no, ho tens tot connectat, oi, Montse? Ai, quina ràbia. Doncs, a veure, alguna cosa passarà. A veure, ara? Que no hi ha manera. Espera, que tocaré algun botonet per aquí. A veure ara. Ai, que tenim dificultats avui importants per escoltar. A veure ara, Montse? No, eh? No sé, perquè, bueno, al principi està tot com sempre. Per tant, no sé, la cosa està una miqueta complicada. Et veig jo moure els llavis, Montse, i no està silenciada aquí en el Jitsi. Vull dir que ja ho he mirat i per tant, no sé exactament què pot passar. Continuarem intentant.
A mi Montse?
Sí, mira, ara Felipe s'ha colat aquí a través del Jitsi.
Llavors no és el Jitsi.
I et sentim bé. Vull dir que... Bueno, no sé, Felipe, jo tenia el micròfon apagat, ara si li dono al micròfon per aquí, em sembla que hi haurà un acoplament impressionant, vull dir que millor que parlis per aquí, pel micròfon. Sí. Doncs no sé, Felipe, tu com vius? Potser no, clar, no coneixies a Vinyet abans, no, potser no l'havies seguit massa en el seu recorregut professional, i però bueno, encara així suposo que el fet d'haver parlat amb ella la setmana passada, el dimecres passat, i ara veure que aquest dissabte havia guanyat el premi, doncs bueno, alguna cosa et deu remoure així per dins, no?
Va, jo estic content que hagi guanyat una persona que va estar aquí res, 3 dies abans, i a més convido a convidar-la un altre cop, sí, perquè es parla una mica de l'experiència, inclús amb més temps de com va ser la... No només l'experiència dels Goya, sinó també l'experiència d'aquesta pel·lícula, i també de l'última del Paco Plaza, com es diu, l'abuela,
és? Recent és l'abuela, sí.
L'abuela, no? Sí, que també, bueno, no ho vas mencionar, però justament també participa en aquesta pel·lícula.
Sí, efectivament. La veritat és que és una dona que porta molt de temps. Ja ho vam dir l'altre dia, que no sé si la seva primera, com a mínim la seva primera rellevant, així que va transcendir una mica, va ser 10.000 quilòmetres, de Carlos Marcet Marquès, m'embolico una miqueta amb el cognom, però bueno, allà feia una feina de disseny de vestuari impressionant, vull dir, molt expressiva i molt d'acord amb la psicologia dels personatges i amb l'evolució dels personatges. El que passa és que, és el que diem, sembla que aquella vegada hi havia una pel·lícula de... ja ho diré, no recordo ara el director, però una pel·lícula d'època, amb vestits, amb perruques, amb tot. Ah, mira, em sembla que Montse ens està trucant. A veure si podem fer que entri. Bona idea, Montse. A veure, ho fem en directe tot plegat. Montse, espera, bona idea. Et poso aquí. Sí. No, però espera, que encara no et senten els oients. Ara et posaré, ara a la una, a les dues... ja tenim aquí, Montse, ara sí.
Bueno, bona tarda.
Molt bona idea. No se m'havia corregut a mi. Ara tenim el teu àudio a través del telèfon i tenim la teva imatge a través del Jitsi. Vull dir que podrem fer aquí alguna coseta, algun machiembrado, no?, que es diu. Molt bé, doncs bueno, ara sí. Ara ja ens pots explicar les teves impressions, que són les més directes dels que estem aquí, perquè vas estar allà.
Bueno, la veritat és que va ser molt emocionant, no?, quan vam escoltar que havia guanyat. A més, recordo que Belén Rueda va dir Vinyet, no? És com...
Sí.
És Vinyet, és ella. I supercontents, no? I vam tenir l'oportunitat de donar-li una abraçada, que això va ser... Ella, quan ens va veure de seguida es va tirar a nosaltres i, bueno, tots allà molt contents, Xechu també, no? Era com... Semblava en aquell moment que formàvem part de la família, no? I sí, sí, ens va encantar.
I amb Xechu, que no vam poder parlar dimecres passat perquè entrava a un altre premi, però si no també hauríem tingut aquí el dimecres passat a dos guardonats en els premis Goya d'enguany. Vull dir que, bueno, però en qualsevol cas, molt, 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 molt contents.
Sí, sí, amb Xechu ens el vam trobar abans de la gala, estàvem fent un cafè i allò que vaig estar d'un cotxe i ens mira i, oh, Xechu, hola! I, bueno, van dir, vinga, mucha suerte... Y venga, luego lo celebramos, decía. Si gano, lo celebramos. Magnífico. Y nos vemos, maco.
Magnífic, magnífic. I escolta, ja que estem parlant amb tu, ja que tenim aquí, bueno, que tindrem durant tot el programa, perquè avui la veritat és que, a part de tot, tindrem per fi a César Tormo, que ja l'havíem anunciat fa una setmana, que finalment no va poder compartir programa amb nosaltres, però avui sí que el tindrem a partir de dos quarts, més o menys, però vull que tots els oients i que tu també ens comentis aquesta salutació que sentirem de seguida.
Som els arts i això és una salutació per més, molt més que cinema, eh?
Bueno, doncs et toca tu també comentar, perquè, vaja, estem desbordat amb el que esteu fent, David Tomàs i tu mateixa, Montse.
El secret va ser cap al micròfon. El portàvem a nosaltres. En David em va fer la sorpresa de portar-me al teatre... Por fin solo, no? Per fi sol en català de Carles Sanz.
Sí.
Jo soc molt fan del Tricicle, ho he sigut sempre. I quan vam acabar l'obra, em vaig adreçar a algú i vaig dir mira, venim de Barcelona, estem aquí, estem a Isolla, ens agradaria saludar en Carles. I res, de seguida es va venir des de quin mitjà de comunicació veniu? I li van dir, més que cinema, de Ràdio Sant Vicent dels Horts. I res, al minut ja estàvem nosaltres, vam poder parlar una estona amb ell, donar-li enhorabona perquè l'espectacle és recomanable al 100%. I, bueno, i després li van dir, bueno, aprofitem que tenim aquí, ens pots fer una salutació, i sí, sí, de seguida va acceptar, i, bueno, sí, va ser un premi extra, no?
I ho tenim gravat també en vídeo, vau fer la gravació, efectivament, amb el micròfon de Ràdio Sant Vicenç i, bueno, i els oients i els teleoients, diguéssim, el podran veure també quan fem l'edició del vídeo. Meravellós, meravellós, Montse, doncs, escolta, quina incorporació que hem fet de Montse Rodríguez al programa. Però una gran incorporació també, i si us sembla podem passar ara, perquè després continuarem parlant... Bueno, no sé, Montse, si vols afegir alguna cosa també de les teves experiències allà en els Goya d'enguany.
Jo trobo que aquest any ha estat molt bé perquè hi ha hagut unes 16 premis a pel·lícules catalanes, per dir-ho d'alguna manera, no?
Sí.
És com, no sé, és una gran valoració i no sé, ara no sé si diria ara així.
I moltes, no. Moltes dones també guardonades, de 13 moltes nominades, dones,
sí, també,
em sembla
clar,
que sí.
Roger, sí. Sí, sí, estava nominada, va ser la guanyadora i també molt bé.
Fantàstic, doncs després d'aquí a una estoneta, d'aquí a un quart d'hora més o menys, doncs tindràs també la feina avui de presentar-nos al convidat especial d'avui, a César Tormo, si et sembla.
Sí.
Et quedes aquí amb nosaltres.
Si m'escolta amb doble
sí,
veu.
Si t'escolta
no sé
com
si
doble.
Ara
intentarem que entris per Jitsi sense tallar el telèfon i a veure si ho podem combinar i la cosa va una miqueta millor. Està complicat, però sempre trobem la manera. I en aquest cas si t'ha ocorregut a tu, això de trucar per telèfon, vull dir que sensacional. Anem per la secció de Felipe, que quedaran això, un minutet abans de que César Tormo doncs, entri en el programa per Jitsi i de seguida provarem tot el que puguem provar, ¿vale? Montse, de moment no tallo la trucada, però sí que desconnecto per veure si després sí que entres en Jitsi i ho podem fer tot una miqueta més fàcil, d'acord?
Vale.
Perfecte, doncs vinga, fins ara mateix anem nosaltres a la sintonia ja celebèrrima, no sé com es diu això en català, bueno, molt, molt famosa, de Felipe de la Cruz tirant del film.
Thank you. Sí, he puesto.
Hola. Se oye una cosa.
O sea, sale una cosa rarísima.
Una cosa rarísima.
Es la película. Em sento, m'heu agafat, no he vist la película. Llavors no podrem parlar avui d'ella. Clar, és que no t'he passat cap àudio. Llavors, quan sentia això, dic, què és això?
Jo he posat la película directament, que es troba Filmin. Doncs aquí la tenim, presentant així amb els títols de crèdit i amb aquesta música, doncs els diferents protagonistes, que són moltíssims, i les participacions, com tu vas dir ja fa unes setmanes, també espectaculars.
Sí, certament. Us ha agradat els que l'heu vist?
A mi m'ha impressionat. No m'ha agradat o no, jo no opino mai massa de les pel·lícules, però la veritat és que, bueno, és d'aquelles pel·lícules que podries estar parlant durant una temporada sencera, perquè clar, cada frase, cada escena de la pel·lícula fa esment a una pel·lícula, a dues, a deu, a una filmografia d'un director, amb no sé quants actors. És com un tour de force, no? És un intent de veure quantes pel·lícules, quantes referències diferents puc ficar en un, no sé, en una estoneta, no, de diàleg. És una cosa que és inacabable, aquesta pel·lícula. Pots veure no sé quantes vegades i continuaràs veient més referències i diràs, home, aquesta pel·lícula sí que l'he vista, aquesta no, aquesta altra m'agradaria veure-la. Uf, és una acumulació d'informació que pot arribar a col·lapsar a algunes persones.
Bueno, ara, más que, col·lapsar, jo m'he avorrit terriblemente porque me sacaba todo el rato, o sea, muy forzado todo metido ahí a calzador, forzadísimo. Es que ni los actores no entré. Mira que los actores son brutales, porque saben,
es un tipo de cinema pel qual has d'estar una miqueta, alguna vegada ho hem dit amb Felipe, entrenat, entre cometes. Vull dir,
tiene que gustar, como todo.
No, exactament és això. Vull dir, has d'haver vist aquest cinema per estar acostumat.
Però és una exageració, o no veus que és una exageració?
És una actuació,
realmente.
Una actuació d'un registre. D'un registre determinat, d'una manera de funcionar determinada, i que fa molts anys que funciona, i que és un estil d'un cert cinema, podríem dir europeu, que és precisament del que parla aquesta pel·lícula, que ara Felipe ens la presentarà de nou millor, i que no es pot dir que sigui. El que passa és que si estem acostumats a un determinat registre, a un determinat ritme, és el que diem sempre, si estem acostumats a una manera de funcionar del cinema, veure altres maneres costa. Llavors, això és un cinema que fa referència a un cinema des de començaments dels temps del cinema fins a una determinada època. Llavors, clar, fa referència a pel·lícules que qualsevol persona les trobaria estranyes. Fa referència a les pel·lícules més creatives de la història del cinema. Llavors, aquestes pel·lícules de vegades es poden considerar, com tu dius, estranyes o poc naturals, perquè obren una manera de fer les coses, i encara continuen sent originals molts anys més tard. Llavors clar, són tantes referències que fa la pel·lícula, però bueno, que sigui Felipe, va, que parli, que ens l'ha recomanat i que ens ha donat l'oportunitat de veure-la.
Jo diria que opinions n'hi hauria per tots els gustos, perquè segur que la veiem 10 persones i tindríem 10 opinions diferents. El que sí que he de dir, que ja vaig avisar una mica entre cometes, que aquesta pel·lícula no era una pel·lícula a l'ús, perquè de fet, si entenem pel·lícula com a aquest producte audiovisual que ens narra una història amb la clàssica, ho diré ara, forma de les tres actes, no? del plantejament, nus i desenllat, enllaç, etc. No, això no. Aquesta pel·lícula ho incorpora, per cert, sí que hi ha una història dins de la pel·lícula, però ja vaig dir també que era una mena de faula, una mena de documental, una mena de, no sé si també dir-li videoassaig o què, o cinemassaig, perquè és una pel·lícula que compendia tot això, o sigui, recull tot això. És una pel·lícula a l'ús, en tant en quant hi ha una història que ara, bueno, la recordaré, és la, pels que, si més no pels que l'heu vist, i els que no, doncs us convido a veure-la i fixeu-vos en aquesta història, que és doncs una noia que té, bueno, és una parella, que ella va a casa d'un senyor que fa 100 anys i que, clar, la pel·lícula és del 95, i llavors, clar, fa l'aniversari del es diu Simon Cinema, el senyor es diu Simon, de fet en francès diu Les Cent et une Nuits de Simon Cinema, aquí es va traduir com Les Cent i una Noches. I com deia, doncs ella, bueno, va en aquest senyor per ajudar-lo a recordar, a fer memòria del cinema, de la seva vida, perquè ell diu que ell és el cinema, I d'altra banda el seu nòvio, doncs el que fa és, bueno, és un noi que treballa, bueno, està fent de treballa com a departament de producció de pel·lícules, i el que vol fer és el seu curtmetratge. I té, com tothom que vol fer una pel·lícula o un curtmetratge aquí i a França també, per descomptat, problemes econòmics, és a dir, ha de trobar el finançament per poder fer la pel·lícula. I és una mica aquesta la pel·lícula dins de la pel·lícula. Clar, la pel·lícula realment què és? La pel·lícula, si més no per mi, i aquí, com deia abans, cadascú podia tenir la seva opinió, és el que deia abans una mica, és un videoassaig històric, és a dir, on s'historia tota la història del cinema, d'una forma de vegades una mica desordenada, i jo crec que també molt des del punt de vista de l'Agnès Bardà, perquè clar, tu veus la pel·lícula i dius aquí falten moltes pel·lícules i hi ha altres que potser jo no les hauria ficat. Bé, és un criteri, tens 90 minuts, en aquest cas la pel·lícula dura voltant de 100 minuts i tens 100 minuts per explicar 100 anys de cinema, llavors com ho fas, no? Doncs de moltes maneres, ella per exemple bueno, primer parlem una mica de la pel·lícula, que ja hem explicat una mica quin és l'argument, però els intèrprets són el Michel Piccoli, que fa del senyor cinema, el Simon Cinema. Surt també el Marcello Mastroianni, que és l'amic italià. De fet, bueno, el paper és amic italià, però fa d'ell mateix. Henri Garçon, que és... Firmin Farman, el majordom.
Gairebé Filmin, eh?
Gairebé. Que consti que, de moment, no col·labora amb la secció, però bueno, crec que el moment... Julie Gayet, que és Camille Miralís, que és la noia aquesta, que per cert, buscant informació sobre aquesta actriu, no sé si us en recordeu de l'anterior president francès, el Michel François Hollande, que va tenir un escàndol familiar perquè va deixar la dona per semblava que tenia una afera amb alguna persona, doncs va ser amb aquesta persona. O sigui, la amant barra nòvia o barra parella, que és el que és ara, o més o menys, o no ho sé, perquè m'ha quedat tampoc massa clar, és la Julie Gayet. I després el Mathieu Denis, que és el Camill, tots els diuen Camill, per cert, per distingir-los, una sí. Es diu Camill i un es diu Mica. Apodado Mica, com diries, no? El seu apodo és Mica. Llavors, com deia, aquests són els intèrprets i aquesta pel·lícula fa un munt de referències a moltes coses, no? D'entrada, ja només comença, veiem allà una sèrie de cartells de cinema en diferents formats. Un d'ells és El Oso, ara el nom se m'ha oblidat, però és de No, el director No. Tu le matin du monde,
Jean-Jacques, exacte.
Tu le matin du monde, no sé si la coneixo, Tots els matins del món, que me'n recordo quan la vaig veure amb una música... magistral, sí, amb la viola de gamba. Jo no sabia que era la viola de gamba fins que vaig veure aquesta pel·lícula interpretada per Gerard Depardieu i amb la música de... A veure si me'n recordarà del nom.
Això ara mateix no ho tinc al cap.
Ha sortit més endavant, segurament. King Kong, la versió evidentment dels anys 20,
sí.
Barbarella, que m'ha sobtat bastant, dius, què fa aquí Barbarella? No en tinc ni idea, però és una de les primeres pel·lícules que pots veure en els cartells que hi ha penjats per les parets, i La Cajos d'Or, La Carrossa d'Or. Després també fa menció, veus també fotografies d'actrius. Una d'elles és la de Marilyn Monroe, una altra de la Marlene Dietrich, la Sofia Loren, i justament allà en petitó hi ha un actor entre elles que és Alfred Astaire. Referències, no les que vulguis, però ja només comença, són un personatge que dona volteretes, que el primer que em recorda és la pel·lícula de Blade Runner. No sé si és aquesta la clucada d'ull.
No ho havia pensat, però hi ha una... podria ser...
Sí, però hi ha una altra pel·lícula que al final, no l'he pogut buscar, no m'han recordat que era... És una pel·lícula italiana que es diu... Ja m'ha sortit també el nom. Avui estic una mica... ja me'n recordaré.
És que hi ha molt cinema italià que fa referència a això, a malabarisme...
Sí, al circ, perquè en definitiva... De fet, no és l'únic personatge que sortirà fent coses de circ, no?
Sí, a la comèdia de l'arte, no? D'alguna manera, també.
Llavors, també, jo crec que també va per aquí l'homenatge, no? I després també... quan surt el personatge quan es troben aquests dos personatges, dos protagonistes, que són el Michel Piccoli i la Julie Gayet, el Michel Piccoli, és a dir, el senyor cinema, Monsieur Cinema, l'espera amb un maquillatge que és el més pur estil del cinema expressionista alemany. I la primera pel·lícula que veiem és... Expressionisme alemany...
Nosferatu.
Clar, qui no hagi vist Nosferatu no sabem molt bé potser de què estem parlant, però és que Nosferatu és... una de les grandíssimes obres mestres de la història del cinema. De fet, és una pel·lícula més que també té moltes referències a altres pel·lícules. He de dir, per exemple, que les ombres de Nosferatu i, evidentment, del seu director han estat immensament copiades, entre altres per John Ford. I, d'altra banda, segurament heu anat pel carrer i heu vist milers de samarretes, no sé si milers, però sí centenes de samarretes amb la figura del Nosferatu. Després també, com has dit tu abans també, Fran, ja fa molts comentaris, no? Cada seqüència, cada pla està, bueno, està hiperple. Potser també aquí raó una mica la dificultat de la pel·lícula. És una pel·lícula molt densa i que s'ha de veure, home, primer amb els ulls oberts i segona amb paciència. I tornar a veure, i tornar a veure, perquè cada vegada que la veus, veus coses noves, a mi em passa, no? Bueno, això passa amb totes, però en aquesta en particular, perquè està plena de detalls. Llavors, hi ha un breu comentari que fa, bueno, que quan parla dels moviments de càmera, no? I llavors fan referència a Send the Mal, i aquí el primer comentari, els títols en versió original, així que direm Touch of Evil. I a partir d'aquí diré totes les pel·lícules amb el seu títol original i evidentment també català-castellà perquè la gent les identifiqui.
Això li demana a Simón a la seva mainadera, no?
Sí, exacte. Sí, bueno, la seva, sí, no sabem molt bé quina és la figura d'aquesta dona perquè d'alguna forma sí, el cuida, l'entreté, el fa recordar.
I al Firmin també se lo pide.
I el film sí, també, sí, sí. Bueno, li demana a tothom. Sí. Els títols en versió original. És veritat que moltes vegades, quan parlem de novel·les, per exemple, doncs la gent bueno, no té cap inconvenient en dir el títol traduït. Però és veritat que amb el cinema sempre hi ha aquesta qüestió de si s'han de doblar o no. De fet, a vegades posen títols doblats i també en la versió original. Inclús hi ha vegades que ni es tradueixen directament. No? Blade Runner, hem dit abans. Doncs Blade Runner no s'ha traduït. És a dir, no està traduït. I després també, bueno, ja que estem parlant de Touch of Evil, és a dir, si et té mal aquí, doncs quin és el primer director que apareix o que es menciona?
Orson Welles.
Llavors, aquí ja, d'entrada, una recomanació pels que vegin aquesta pel·lícula. Ja vaig dir, bueno, quan vam dir de veure-la, que és una pel·lícula perfecta per veure-la en família i jugar a veure qui identifica... O sigui, seria el joc de les pel·lícules, no? A veure sí, qui sí. Identifica més pel·lícules. Però a banda d'això, també serveix aquesta pel·lícula per prendre nota de totes les referències que hi ha, perquè... Bueno, a Marvalet queda el dubte, l'hauria de veure aquesta pel·lícula, però en general totes les pel·lícules que surten, o tots els directors, tots els actors, totes les mencions que es fan, evidentment són per veure-les. És a dir, dius, ostres, aquí parla d'una pel·lícula que es diu Set the Mal / Touch of Evil, d'Orson Welles. Doncs no sé si serà bona o no, però l'he de mirar perquè surt en aquesta pel·lícula. Després també fa referència a una actriu. És a dir, abans hem parlat de King Kong, llavors quina és la primera actriu? Faye Ray és l'actriu protagonista de King Kong. I a partir d'aquí, doncs, surten, bueno, fa menció moltes altres, però menciona algunes, si més no les més conegudes, doncs menciona i surten Anouk Aimée, Fanny Ardant, Catherine Deneuve, Gina Lollobrigida, Jean Moreau, Hannah Shigula, Assumpta Serna, Isabel Adjani, Virna Lisi. I després fa menció també a un productor. Bueno, de fet, jo diria que és l'únic. L'únic que menciona com a productor, perquè una cosa també curiosa de moltes vegades, si més no, del cinema francès, és que aquí també es dona, però penso que a França molt més, els actors moltes vegades són directors, guionistes, productors, és a dir, estan més ficats dins del que és els diferents rols del cinema, no? I, com que deia, evidentment hi ha molts productors / actors, actrius, però en aquest cas, ja dic, especifica un productor que és el David Oselznik. I el primer actor real que apareix és el Marcello Mastroianni, que com deia abans, bueno, l'hem mencionat abans quan parlàvem dels protagonistes de la pel·lícula. A part d'ell, surten Alain Delon, Robert De Niro, Gerard Depardieu, Harrison Ford, Daniel O'Till, Clint Eastwood... He de dir que també fa una mica, la pel·lícula fa una mica de trampa, perquè també, com que juga aquesta forma amb el documental, clar, hi ha una part de la pel·lícula que és pràcticament un documental. Llavors, clar, els actors que surten...
Passaven per allí. Per la catifa vermella del Festival de Cannes.
Concretament, sí, exacte, perquè també surt al Festival de Cannes i surt també a Hollywood i llavors hi ha una mena de festa, no sabem bé què és, i entre altres on surt el Harrison Ford, per exemple. No? Dius,
clar, que no sap bé què fa allà, eh? Vull dir, que posa una cara de dir... Sí. Bueno, no sé, saludo aquí a l'altre...
Jo crec que aquí la pel·lícula va aprofitar l'oportunitat. També és veritat que aquesta pel·lícula, i és una cosa que li he d'agrair, és que a part de mencionar pel·lícules que dius, home, s'han de veure, perquè formen part de la història del cinema, també ha tirat una mica cap a aquella banda més lúdica o més Star System, i bueno, entre altres evidentment apareix el Harrison Ford, que no sé si una mica ocupa aquesta posició, no?
Hi ha una fascinació a la pel·lícula pel cinema en general. No hem d'oblidar que els creadors de la Nouvelle Vague, i Agnès Varda és una de les creadores, doncs, entre altres coses, senten fascinació pel cinema de Hollywood perquè pot fer aquelles coses que moltes vegades estan negades a altres directors perquè tenen els mitjans. Llavors, clar, l'emmirallament, el fet de passejar per allà, per el passeig de les estrelles, doncs deixa claríssim que la fascinació il·luminació hi és, no? Jo, si et sembla, Felipe, faríem una pausa, un break en la secció, perquè ja tenim a l'altra banda del Jitsi, després continuem amb les 100 i una nits d'Agnès Bardà, aquesta pel·lícula que jo ja dic que podria donar per una temporada sencera o més, perquè podríem estar parlant de referències. Jo ja dic, a mi m'impressiona, jo no opino sobre les pel·lícules, no dic si m'agraden o no, però la pel·lícula és impressionant, perquè és que no para en cap moment de sortir referències diferents. I per cert, que no li hem demanat a Montse, i aprofitarem per provar de nou a veure si se l'escolta per un lloc o per un altre, si ha pogut veure la pel·lícula d'Agnès Bardà o no. Montse, espera, no et sentim per aquí, et poso pel telèfon. A veure, ara...
Doncs, a veure si tenim sort ara.
Sí, sí, per telèfon no hi ha problema. Tenim tots.
L'he començat, però no... La vaig veure fa molt de temps.
Ah, sí?
Però no l'he acabat de veure.
Bueno, i què et va semblar així, el poquet que vas veure?
Perdona?
Què et va semblar així, el poquet que vas veure? Quina impressió et va fer?
Bueno, molt entretinguda.
molt plena de
referència. Sí, que la continuaries veient pel·lícules que diria, ui, pararia, però no vaig pensar.
Sí, sí, la veritat és que val la pena. I tenim ja per fi, un convidat que fa molt de temps i que penso que sí que podem parlar encara amb valencià, sense problema. I jo crec que sí que l'escoltarem, perquè el Felipe ha provat pel Jitsi, i a veure si... I et toca a tu, Montse, presentar-lo, perquè és el teu convidat. Així que, endavant.
Bueno, César Tormo está con nosotros esta tarde, encantada de volver a saludar.
¿Qué tal, Montse? Hola, ¿qué hay? Francesc y
aquí
Felipe.
Aquí los compañeros están, Felipe.
Hola, ¿qué tal?
Francesc y Eva María.
Eva María no la veo. ¿Qué
tal?
No la veo, o sea, Eva María, César, porque está,
está por ahí también.
No está en el Jitsi, pero bueno... Yo no sé si...
Te lo digo es con mucho eco, Montse.
Sí, porque sí, ¿sabes qué pasa?
Porque hay un pequeño problema, sí. Y estoy hablando por teléfono.
Hola.
Montse, en vez de entrar por el Jitsi, está hablando por teléfono, con lo cual se cuelan efectos así de sonido por un lado o por otro.
Sí, sí,
un
poco... tiene ahí una revera ahí, amor.
Pero bueno, Montse...
No sé qué ha pasado.
Aunque la tengamos doble, no nos importa. Entonces, ¿qué te iba a decir? César, yo quería preguntarte, ya que estamos hablando en la sección de Felipe, tirando el film, estamos hablando de 101 noches de Agnès Bardà, preguntarte si la has visto alguna vez.
No, la he visto, no la he visto. Agnès Bardà, lo tengo pendiente, porque sí que, bueno, conozco su trayectoria y tal, pero no la tengo yo muy vista, lo tengo ahí pendiente para ver.
Pues la verdad es que esta película totalmente recomendable. Igual,
sí, estaba yendo bien.
Igual de recomendable que esta otra propuesta que os ponemos enseguida.
Que me da igual, que no va a haber primer, que no pasa nada, me da igual.
La vergüenza que pasamos el día de la inauguración, yo no se la deseo a casi nadie.
Tu dibujo es el mejor.
No es el mejor, es que al lado me gusta más.
Mira, vale, pues no digo nada, joder.
Cuidado con el tono de los tacos, que te estampo contra la pared.
Esta es la última propuesta que nos hace César Tormo, que Montse pudo ver en un festival y que nosotros también hemos podido ver gracias a la generosidad de César. Se trata de Pura Sangre. Es lo último de momento que ha hecho. No sé si está preparando alguna cosa más, ahora se lo presentaremos. Pero quiero que escuchéis también el principio de esta otra propuesta, que es quizá de las primeras.
Cántame eso que estabas cantando.
La canción.
Quítate las gafas. Cantando con gafas.
¿Me puedo sentar?
No, ponte ahí. Delante de mí. Al estribillo.
Ya no verás más. Ya no verás más. Juro que nunca más. Ya no verás más.
Muy mal.
Siéntate. Te lo he dicho mil veces. Los estribillos tienen que ser de tres partes, de tres frases. Te lo apunto con rotulador en el brazo para que no se te olvide.
Ya lo sé, papá.
No contestes.
He deixat fins aquí ja aquest començament de...
Te juro que nunca más, ya no me verás más. Te juro que nunca más,
del primer curtmetratge, segurament, de César Tormo, com a director, i per poder començar a parlar amb ell, perquè, César, sempre en tus obres aparece la figura paterna, la família. Hay ahí algo de teràpia, en tu filmografia. Estás exorcizando algunos fantasmas ahí.
Me sirve de teràpia, claro. Sobre todo, bueno, la familia y, bueno, cuando yo era pequeño, ¿no? No solo la familia, sino aquí, por ejemplo, en Estribillo.
Sí.
Yo soy de un pueblo de Valencia, muy pequeñito, que tiene 1,000 habitantes. Y es un pueblo, como sabéis, que en Valencia todos los pueblos tienen la banda de música, los niños estudian música y tal. Lo que pasa es que muchas veces los que imparten las clases y tal no es que sean profesores de verdad de música, por lo menos antes, ¿eh? Ahora sí que ha cambiado la cosa. Entonces era como alumnos más aventajados, que eran más mayores, y entonces ellos pues te enseñaban solfeo y tal a los niños que teníamos 7-8 años, como yo. Y entonces, claro, no había pedagogía ninguna, trataban fatal. O sea, esto que aparece en Estribillo, o sea, es totalmente real. Que el profesor te decía, te voy a escribir en el brazo con boli o rotulador lo que no te sabes. ¿Sabes? O sea, y estaba un poco basado. Yo recuerdo yo de pequeño dar clases de música y tal y que lo pasaba bastante mal. Pero bueno, estos profesores que yo te nombro ahora son ahora muy amigos míos y comentamos esto de lo que pasaba entonces y era claro, eran otros tiempos.
Sí, sí, pero yo lo que te comentaba, que es muy interesante eso que nos dices, pero es que lo pasas por el tamiz de la familia, es decir, en Estribillo sí, el padre el que le marca una visión clásica, ¿no? Que le dice, claro. A ver, esto tiene que ser así, porque ¿cómo es el grupo que mencionas? La Creedence Clearwater es Dios, o sea que esto no me lo discutas. Entonces, claro, a partir de ahí es como la imposición de una tradición, te lo digo porque en Pura Sangre pasa un poquito lo mismo, ¿no? Es decir, no explicaremos la historia del cortometraje para que los que lo vayan viendo pues se vayan sorprendiendo, pero también hay un padre y una madre allí controladores que te van marcando. Tú verdaderamente consideraste
este
la
tipo
familia.
De educación que yo lo he visto así un poco, pues ya no en mi familia directamente, pero pues en mis tíos o, ¿sabes?, o amigos y tal. Que viene pues un poco de la herencia franquista y tal, de pues la letra con sangre entra y todo esto. Entonces, claro, eso a mí siempre me ha hecho mucha gracia, porque es como que yo entiendo que estas figuras de autoridad lo hacían pensando que era lo mejor para ti, o sea, es que esto tiene que ser así, tú te callas y ya está, pensando que de verdad estabas educando bien. Y me hace mucha gracia porque, claro, hay muchos niños que... ahí ya, bueno, yo uno de ellos que tienen unos traumas que luego han tenido que hacer pues, otros unos hacen terapia, yo lo tiro por ahí, por los cortos.
Montse, explica'ns com vas conèixer César, perquè va ser en un visionat de pel·lícula d'un festival.
Sí, bueno, se llaman la guerrilla comunicacional, si no digo mal, sí. Prepararon cinco cortometrajes para ver en cinco provincias de Gerona. No digo, recuerdo más, Sal, Bañolas, Figueras.
Blanes fue también.
Blanes, que es donde nos conocimos, y Bañolas. No, Bañolas ya lo he nombrado. Girona, claro, Girona, que me dejo la principal. Entonces, Francesc Silvia me invitó, vamos a ver unos cortos, vamos a Blanes, luego cenamos, nos quedamos por allí y tal. Dije, vale, pues encantada. Y bueno, llegamos las dos muy puntuales, nos sentamos en la primera fila, nos pusieron los cortos. Y nada, con toda la suerte que detrás teníamos a César y a su sobrina Ada, ¿no? Que reímos mucho con su cortometraje y dijimos, uy, se estaban aquí con nosotros. Y bueno, después hacían como un concierto, ¿no? Si no recuerdo mal, después de los cortometrajes,
se hizo
como un concierto en Blanes, en un centro cultural o en un... No lo conocía este sitio yo allí.
No, yo no había estado nunca en Blanes tampoco.
Bueno, pues era un centro cívico, bien no sabía, un grupo musical, pues tocó, una banda musical tocaba, y ahí pues pudimos volver a saludarlo, ¿no? Entonces, con la gracia de, uy, qué bien ha estado el corto y tal, Y bueno, y saqué a mi Benita esta que me gusta, le dije, si quieres acompañarnos un día a la radio, y a partir de ahí pues retomamos un poquito, ¿no? Y aquí está hoy.
Una cuestión de acompañamiento de familia, no negativa en este caso, como la que hemos comentado antes, sino muy positiva, es la de Ada, de la que ya hemos hablado y la que hemos escuchado en los dos cortometrajes, que por lo que nos decía Montse, César, es tu actriz favorita. Es una maravilla que tu sobrina sea tu actriz favorita.
Sí, es mi actriz favorita. Bueno, ella desde pequeñita que ha estado... Nosotros somos de Valencia, entonces allí en Valencia, pues ella empezó a estudiar interpretación muy pequeñita, a los 6 años o así. Y ahora, bueno, ella ha seguido estudiando interpretación y este año se ha venido a Madrid. Yo estoy viviendo en Madrid porque estoy estudiando en la ECAM, en dirección, y ella este año se ha venido a Madrid. O sea, la tengo aquí en casa de compañera de piso y está estudiando en el Instituto del Cine, interpretación. Y ahora estoy yo preparando un corto que ella va a ser la protagonista también. Porque, bueno, por un lado me gusta mucho y es que por otro, pues estamos cenando y yo la estoy todo el rato explotando de, vale, a ver, vamos a ver la frase esta tal, ¿cómo lo podemos hacer? No sé, o sea, estamos soltando, está peinando y le digo, a ver, vamos a ver el texto este. No tan exagerado, pero vamos, que podemos estar ensayando, probando cosas.
Porque ya no es menor, pero es explotación casi infantil.
Sí, pero ya no es... tiene 20 años.
Vamos a dejar la buena suerte, antes de decir que de Ada se dijo en ese festival, pequeñito, por decirlo de alguna manera, que podría ser una futura promesa para un Goya, ¿no? Y puesto que aquí cuando decimos algo así, vemos que se cumple por doble partida, ¿no? Esperemos que algún día Ada esté... nominada y, bueno, pueda ganar algún Goya, ¿no?
Puede ser, claro, sí. De momento se disfruta mucho y lo pasa muy bien y está aprendiendo mucho este año aquí en el Instituto de Cine, que está haciendo también, tiene otros cortos también por aquí con gente de clase y nada, está muy contenta.
Cuando esté nominada, solo hace falta que hable con nosotros, César, porque vale. La semana pasada hablamos con Viñet Escobar, diseño de vestuario, y ha ganado el Goya, con lo cual es ya hablar con MKC, Mesque Cinema, y ya está, lo tenemos hecho.
Damos suerte. A Novsky le dimos suerte.
A Viñet le conocí yo porque en una película de Oscar Aibar, El Gran Vázquez, estaba ya también de diseño de vestuario. Y yo tuve un papelito ahí en la película y la conocí y me alegré mucho que cuando recibió el Goya.
Bueno, pues de eso te quería hablar también, de tu faceta de actor, que también apareces en no todos, pero en alguno de tus cortometrajes, bueno, quizás en todos, sí, de una manera o de otra, pero antes de preguntarte por ello, Eva María Milara miró conmigo los cortometrajes, Estribillo, Ciencia Ficción, que también es de...
Sí, es el primero que hicimos ahí, muy rudimentariamente.
Sí, pero el tema es potente, sí, ahora gracias. Lo comentaremos también, y no sé si Felipe de la Cruz ha podido ver las cortometrajes de César, finalmente...
Sí. Sí, vi el último y vi el de Estribillo, que venga todo porque...
Pues venga, comenteo, María y Felipe.
Gracias.
Comenta.
Yo te quería preguntar si tienes alguna referencia, ¿vale?, de algún director para hacer eso, porque a mí me viene a la cabeza un director, precisamente español. Cuando
¿Español?
Sí. Fraser, cuando vi Fraser, pues el milagro de Pinto, el secreto de la trompeta, cuando lo vi pensé, wow, ¿sabes? O sea, tú, bueno, tal y como, ¿no?, el vestuario, arte, todo, bueno, todo lo que lleva, por ejemplo, el corto, el que está
el Estribillo, ¿no?
El Estribillo, por ejemplo, es el que es el primero que vimos, pensé, wow, qué pasada. Y además la niña y todo, ¿no? O sea, todo es que era todo y pensé, ¿sabes aquello que te viene a la mente? Primeramente Fraser, mira, no sé por qué, yo también lo tengo como dirección, también lo tengo muchas veces como referencia y como actriz y tal,
sí.
Y no sé si...
A
no
mí
sé.
Me gusta mucho.
Sí, sí. Pero
además, este cortometraje ganó el No Todo Film Fest, que es, sabéis que sí. Sí,
sí, sí, está él como jurado, ¿no?
Ahí lo conocí, ahí conocí yo a Fraser y, vale. Y nada, muy... tenemos ahí relación.
Pues esa era la pregunta, precisamente.
Sí, sí. Sí, sí, me gusta, vamos, no es que yo, sí que es verdad que ha habido gente luego también que me lo ha comentado, también por el poco la dirección artística, ¿no? Sí. El atrezo de la habitación, detallitos y tal, bueno, los primeros cortos estos del esqueleto de la trompeta y luego que Pinto y tal, que eran, tiene así cosas de Giunetti Caro, ¿no? De detalle, de toda la escenografía, todo eso cuidadito, pues sí que... Te lleva ahí, sí, sí, y me gusta mucho.
Qué bueno. Bueno, pues explícanos esa dicotomía tuya de ser actor y al mismo tiempo director, si el hecho de ser director es para también poder hacer tus películas como actor, o cómo funciona la cosa. ¿Qué es lo que en el fondo en principio te mueve más? Porque nos has dicho que estás estudiando en la CAM dirección, por lo tanto, bueno, no sé si es como una cuestión paralela, ¿no? Por lo que yo entiendo, las dos cosas.
Sí, es un poco paralelo. Sí que es verdad que si eres actor y haces algo de dirección y o escribes guión y luego ruedas un corto, lo montas tú, te das cuenta de lo que te, viene muy bien para actor. O sea, yo ahora cuando he hecho cosas de dirección, yo me siento ahora un actor más preparado, digamos, para hacer cosas que antes de dirigir, porque es verdad que tienes otra conciencia, ¿no? De estar, has estado en los dos lados y ahora como actor yo tengo, sé dónde está la cámara, tengo que olvidarme de ello, pero me ayuda mucho. Y yo sí que lo quiero llevar en paralelo, o sea, porque me gusta mucho. Yo ahora, la semana que viene, voy a rodar un corto como actor aquí en Madrid también. Dentro de poco hago una serie en Valencia que van a hacer sobre la ruta del bacalao. No sé si os habéis enterado. Una serie que se llama La Ruta, que hace Caballo Films. Ah, tengo un papelito ahí también. Sigo haciendo cosas, pero vamos, yo creo que voy a seguir haciendo cosas como director y como actor. Las dos cosas me encantan.
Bueno. Perfecto, pues lo que yo sí que veo también es eso, aparte de lo que hemos comentado de exorcizar un poco fantasmas o traumas del pasado, que al fin y al cabo es una motivación para hacer también cine y para escribir, porque uno, claro, al fin y al cabo habla de sí mismo, pues yo veo que siempre hay un giro de guión interesante, un querer provocar también un poco al espectador, no dejarlo indiferente, es decir, no explicar una historia normalita, sino siempre, por ejemplo, ciencia ficción, que nos comentabas ahora que era lo primero que hiciste, es verdad, muy rudimentario, pero ya tiene ese aspecto de decir, bueno, cuidado, que aquí no te estoy explicando cualquier cosa, es decir, es la historia de una pareja, de un hombre que le dice a la mujer que lo deja, y ella se lo toma con una parsimonia, con una alegría, claro, con una tranquilidad, y es como, claro, un juego, ¿no?
Vamos, esto podría haber sido al revés, ¿eh? De sí. Una mujer que deja a un hombre, pero que... es una cosa que cuando se rompe una pareja, bueno, yo qué sé, si eres muy adulto y no debería de ser una cosa terrible y de discutir y de que se acaba el mundo y tal. Lo que pasa es que muchas veces sí es así. Entonces esto era, claro, ciencia ficción. O sea, era decir, que alguien reaccione así cuando te están dejando es imposible. Y claro, el director decía, no, pero es que es ciencia ficción. Como me hacía gracia eso, ¿no? Pero bueno.
Y el actor decía, bueno, a los hombres nos gustaría que fuera así, ¿sí?
De decir, bueno, yo ahora me voy, aquí te quedas, y ella, vale, estupendo. ¿Quieres que te haga un huevo frito? Claro, encima, ¿no?
Terrible, terrible. Es casi doloroso, sí. Pues comentemos un poquito, lo hemos hablado al principio, lo hemos puesto, pero lo dejamos para el final, para estos minutitos antes de seguir un poco hablando también de la película Nes Varda, que nos hables de Pura Sangre, de qué has querido explicar ahí en esta película, más o menos lo que ya nos has comentado, pero un poco más con detalle, y qué vais, sí, a hacer, bueno, con este cortometraje,
es,
lo vais a llevar.
Son cosas esto de la familia y tal que es que me hacen mucha gracia, ¿no? Yo me acuerdo cuando era pequeño que, como os he comentado, yo soy del pueblo este y somos tres hermanos, ¿no? Entonces cada hermano tocaba un instrumento de música, como todos en el pueblo. Yo tocaba el clarinete, mi hermano la trompeta, el otro el trombón. Cuando venía gente a casa, enseñaba a mis padres, sacar los instrumentos y tocar, siempre como para demostrar, mira, mis hijos hacen esto, eso me hace mucha gracia, ¿no? Y luego también, claro, esto que los padres a veces, pues una frustración que tienen, que puede ser el fútbol, pasa muchas veces, el padre frustrado, futbolista, no ha llegado a nada y le regala en el cumpleaños un balón a su hijo empeñado en que, ¿sabes? Y entonces aquí pasa eso un poco, ¿no? Que, jolín, el padre, la frustración que tiene... El dibujo, bueno, no hace falta entrar en detalles, pero que está ahí, me hace gracia esto, ¿no? Que luego también es como siempre todo es por los hijos, pero se caga muchas veces, se mete la pata muchas veces en estas cosas. Y
yo tengo una pregunta, César, no quisiera cortarte. ¿Quién pinta realmente el Pura Sangre? ¿Quién lo ha pintado?
Sí, lo comentan, pero
el
no
dibujo
sé si
la,
puede,
en
no
el
si
este, bueno, en no el sé, cortometraje, no yo sé. Yo lo hice.
Ah, es que yo, eres tú, ¿verdad? Sí.
Yo estudié Bellas Artes, yo antes de empezar interpretación, yo estudié Bellas Artes, entonces yo tuve una época de ilustrador y luego ya, claro, yo estudié esto también, fíjate, por lo que contaba, porque a mi padre le gusta mucho pintar y tal, yo también, me ha gustado siempre mucho, pero estaba como predestinado a estudiar Bellas Artes y ser pintor, pero luego a mí me gustaba mucho la interpretación, entonces ya pues me apunté a una escuela de teatro y todo esto. Pero sí, que yo he pintado al óleo mucho y he hecho dibujo a carboncillo figurativo y tal, entonces el caballo este lo hice yo, sí.
Pues está muy bien ese detalle. Sí, no, yo pensaba que hablaba Montse de la parte de ficción.
No, porque es la pregunta. ¿Te acuerdas que te dije? Sí. Me he quedado con una pregunta para. Es la pregunta que hubiera hecho cuando estábamos, que alguien dijo, levanta alguien la mano, que no me atreví. Me quedé con la espinilla de preguntarla.
Para eso sí, sí, sí. Está el programa de radio, exacto. Para no quedarse con espinillas.
El carboncillo, que no se puede borrar, como dice el padre. No se puede borrar.
¿Y cuál es el camino entonces, César? ¿Qué es lo próximo? ¿Cuál es tu objetivo? Supongo que dedicarte profesionalmente, acabar montando una productora o entrar dentro de la disciplina de una productora de cine o...
A mí me gusta, la verdad es que me gusta hacer mis cosas, ¿sabes? O sea, lo que pasa es que es difícil, claro, tienes que ganar dinero de algún sitio. Pero de momento no quisiera yo estar en una productora o algo así haciendo... Yo tengo unos guiones ya preparados también. Ahora estoy preparando que ruedo dentro de 20 días. Empiezo a rodar el corto de fin de carrera de la ECAM.
Ah, muy bien.
Y que está, como os he dicho, Ada, el protagonista, ya os lo enviaré cuando esté.
Genial.
Sí, que genial. Aquí ya también va un poco por el mismo rollo, pero trata un poco el tema de la religión también, que es otra cosa que me tengo que sacar de... Todo terapia.
¿Cómo? Yo te quería preguntar, ¿como actor estás abierto a contratación?
Sí, claro.
Vale, porque, bueno, si pongo a César Dormo, supongo que se podrá ver todo, aparte de
sí,
todo lo que hemos visto.
Sí, hay videobooks y tal. Sí.
También pone lo que mides, lo que pesas y todo eso, es que me interesa especialmente para una cosa que tengo en mente.
Ah, pues escríbeme si quieres un mail y ya te... cuento todo lo que quiero.
Vale. Aquí las cositas en la radio, ¿no?
Sí, sí. MKC siempre ha estado un programa para hacer contacta.
Claro. Sí. No,
luego Monse te da mi email.
Vale, perfecto. Sí. Te lo decía porque, claro, tú estás abierto ahora. Si viene una productora y te contrata como actor, ¿no? Como
sí,
has dicho,
claro,
que vas a ir a Valencia.
De hecho, lo que comentaba antes, yo dentro de poco voy a rodar en Valencia una serie como personaje en un episodio. Hace poquito... Esta semana mismo en Valencia también hay una serie de ficción que también he hecho yo un personaje. Ah. Voy haciendo cosas, no busco yo mucho ahora porque estoy en la ECAM y estoy todo el día allí en la ECAM, como estudiando dirección.
Bueno, pero
ahora cuando termine en la ECAM, que termino en junio, sí que voy a un poco a reactivar yo mi carrera de actor y quiero...
Qué bueno.
Porque yo tenía representante en Valencia, pero ahora no tengo, porque como estoy aquí pues y no tengo tiempo para... No me he presentado castings ni nada de esto, pero ahora cuando acabe la ECAM, que ya terminó junio, ya estoy abierto a que me contrates.
Perfecto.
Yo tengo también una pregunta para ti, César. Y ya que has mencionado que estás, bueno, varias veces que estás en la ECAM, bueno, primero, sí. ¿Cuánto tiempo llevas en la ECAM?
Pues este es el tercer año.
Son
3 años.
Y
la ECAM, hay un primer curso común que estudias guión, dirección, documental, montaje, de todo, y luego ya coges especialidad. Y segundo y tercero es la especialidad, que yo cogí dirección.
Y en tu caso, bueno, primero pues por la experiencia de estar 3 años o estar casi ya 3 años en la ECAM y después también un poco por la edad, porque claro, 20 años no tienes.
No.
Entonces imagino que eso tarda mucho la diferencia, pero en general, ¿cuál es tu experiencia o sea, cómo ha sido tu experiencia? Y después también, yo no sé cuándo hiciste, ¿de cuándo es el corto?
El corto lo hice antes de entrar en la ECAM.
Antes de entrar, claro, no, lo digo porque...
Lo que pasa es que yo lo he montado yo, pero no tenía un ordenador potente para montarlo, entonces pasó el tiempo, luego las canciones que aparecen también las tuvimos que hacer en un estudio, o sea, yo lo rodé antes de entrar en la ECAM, pero lo he terminado de montar y tal, estando en la ECAM.
Vale, no, te lo decía porque, por ejemplo, a mí a nivel de dirección me ha gustado, y bueno, no sé, quería saber un poco qué te conduce... después de todo el trabajo que llevas haciendo cortometrajes, a entrar en una escuela de cine y después eso, ¿cómo ha sido tu experiencia en ella?
Sí, pues yo cuando fui a hacer la entrevista típica esta que hacen al principio en la ECAM y ellos vieron mi anterior cortometraje, incluso Ciencia Ficción, me decían como que bueno, si tú ya tienes cierta experiencia y tienes una edad y tal, como que a lo mejor yo creo que no hace falta que estudies en la ECAM y tal. Pero yo siempre he tenido mucha ilusión por estar en una escuela de cine y bueno, ya termino este año y ya está. Y yo esto de la edad nunca me ha pesado, ¿sabes? O sea, yo también empecé a estudiar interpretación mayorcito, porque yo estudié a la edad que me tocaba, estudié Bellas Artes cuando me tocaba, cuando tenía 20 o 19. Pero luego estuve trabajando de ilustrador y tal, pero yo tenía ahí la espinita de, joder, yo quiero estudiar en una escuela de interpretación. Y estudié ya mayor y todo el rollo, y ahora también con esto y ahora ya creo que me paro.
Pues sí. Doncs hem tingut com a convidat especial a César Tormo, convidat per Montse Rodríguez. Veritablement un plaer. El temps ens ha acabat. Hem dit que continuaríem parlant de la pel·lícula 100 y una noches. No sé quin pla tens per la setmana vinent.
Continuarà.
Parlant. Sí, continuarà. Jo crec que sí, que ho hem de fer perquè ha quedat així una miqueta tallat i estarà molt bé continuar parlant de la pel·lícula del Next Bardà. César, ha estat un plaer enorme i bueno,
moltes gràcies.
Una vegada que ja entres en el programa, si és que jo volia parlar en valencià amb tu, però és que no
ja, jo puc parlar, jo he fet teatre en valencià o català, però m'expresse millor en castellà.
Doncs perquè... cap problema.
Però ho entenc, puc parlar. Si em dones un text, jo m'ho ho après.
Perfecte, doncs que sàpigues que una vegada que ja formes part de la família emacassiana, ja et seguim i ja... tot el que facis, doncs pots venir aquí a explicar-ho i nosaltres també et seguirem per mirar de dir-te, ei, escolta, que ara que has guanyat un Goya, recorda't que vas parlar amb nosaltres, per exemple, vull dir, si arriba el cas.
Moltes gràcies a tu, a Montse,
està aquí com sempre, Felipe de la Cruz.
Estamos en contacto.
Bona nit i no oblideu, bueno, és que encara teniu oportunitat de veure, no l'heu vista, mireu la pel·lícula.
Exacte, continuarem, no?